UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Tú eres la luz incondicional. Yo soy la nau que va seguint el far. Eres com la melodia que no puc parar de cantar. Eres una sinfonia, un dia assolellat.
Benvingudes i benvinguts al programa Tu prens la paraula. Tu prens la paraula és un espai radiofònic que té com a objectiu visibilitzar la participació de la nostra universitat en les diferents lligues de debat de la xarxa Vives. Compartirem les vivències i aprenentatges de l'alumnat de totes les edats que ha fet possible que la nostra universitat, la Universitat Miguel Hernández, formi part d'aquest projecte d'innovació docent. A més, a través d'aquestes converses mostrarem les parts internes de tot l'entramat que es desenvolupa a les lligues de debat i ho farem prenent la paraula per a debatre des de l'argumentació, el respecte i l'escolta activa sobre temes d'actualitat. Continuem la temporada dedicant aquest espai a la Lliga de Debat Sènior de la xarxa Vives. Concretament, parlarem amb l'equip que representarà a la nostra universitat en aquesta nova edició. Concha Urbán, Ascensión Castelló, Vicent Francesc Martínez, Vicent Ripoll i Assumpció Boix. Una salutació de la meva part, Maria Amparo Calabuig, i en els controls tècnics de Àngel Noguera. Comencem! Per a començar, Ascen Castelló i Concha Urbán es compartiran, ens parlaran de l'equip que representarà, de quina és la composició i, a més, ens explicaran que aquesta edició de la Lliga de Debat Sènior de la xarxa Vives serà en la nostra universitat. Serem anfitrions, rebrem a totes les universitats que participaran. Elles ens explicaran un poc més.
Hola, Amparo, bon dia. La inauguració d'aquesta nova edició de la Lliga de Debat Sènior de la xarxa Vives tindrà lloc en la nostra universitat i començarà el dimecres 31 de maig i el 1 i 2 de juny, que serà la final i el lliurament dels premis. En aquesta edició, com sabem, la Universitat Miguel Hernández d'Elx és l'anfitriona i tindrem de convidades a 6 universitats: la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat d'Alacant, a la Universitat Pompeu Fabra, Universitat de les Illes Balears, a la Universitat de Vic Central de Catalunya i a la Universitat de Barcelona. Encara que només seran 3 dies i moltes hores d'ells estaran dedicats als debats entre les 7 universitats que participen en aquesta edició de la Lliga de Debat Sènior de la xarxa Vives, la UMH amb molta il·lusió està programant diverses activitats culturals. No podien desaprofitar aquesta ocasió perquè els nostres convidats coneguen millor la nostra història i els patrimonis de la humanitat que té la nostra ciutat. S'ha demanat la col·laboració de la Concejalia de Cultura, a l'Oficina de Turisme, com també a la Càtedra del Misteri i al Patronat. I he de dir que s'han volcat en aquesta iniciativa.
Hola, sóc Ascen Castelló Alberti i vull presentar-vos l'equip de debat sènior que enguany representarà a la Universitat UMH d'Elx. Aquest equip està format per 5 persones, totes alumnes de les aules o dels tallers de la universitat sota la revisió i la orientació d'Amparo Calabuig Puig. Les persones de l'equip són Vicent Martínez Macià. És un enginyer que porta 40 anys d'experiència, un home pausat, tranquil seriós i a vegades res nerviós, encara que la processó va per dins. És un coquito andante que busca i rebusca sota les pedres i sempre troba informació adequada per a lo que estem preparant. Vicent Ripoll també és un altre dels components de l'equip. Vicent és un xicot poliot, simpàtic, que li encanta trobar dades i cites i que és molt forofo de la música de Raymond i de la música clàssica. Li agrada llegir novel·les en català i li agrada molt viatjar. En el temps lliure, ensomia que va a Nova Zelanda o a Austràlia, però per lo pronte es conformarà anant-se'n a Nova York pròximament. Vicent Ripoll té un somni i és que pensa que volguera veure que Espanya és la Tercera República. Assum Bosch és un altre component de l'equip. També ha estat 30 anys en l'ensenyament i d'aquests 30 anys, 20 ha estat a l'escola i els altres ha estat d'orientadora pedagògica, ha donat classes en la UNED. Li agrada molt la música, sobretot la música jove catalana. Li encanta escriure i té un desig i volguera escriure els canvis en què les dones que van viure durant el franquisme van trencar els lligams per a convertir-se en dones lliures, com un homenatge a sa mare. Pense que en algun moment Assun trobarà temps per a escriure i fer-li aquest homenatge. Concha Urbana Badia és una altra de les dones de l'equip i ha estat 30 anys de comercial cara al públic. Això li ha donat una soltura, una gràcia, un saber on buscar, on tocar i a qui demanar cada volta que necessitem organitzar una activitat en les aules, perquè Concha és la meva companya d'activitats i sempre preparem coses per als nostres companys de la classe. Concha té molta il·lusió, li agrada molt viatjar, li agrada també molt la música, tota la classe de música, rap, jazz, música clàssica, i té una gran il·lusió. I la seva il·lusió i el seu desig és continuar aprenent en les aules de la universitat. I per últim, Ascen Castelló, Alberti, que també ha estat 40 anys en l'ensenyament, m'agrada molt viatjar, m'agrada molt llegir i el desig més gran que tenia era pegar la volta al món, però quizás per ja per l'edat ja no puga portar-lo a terme. Però no molt lluny, Concha i jo n'anirem a un viatge, farem un passeig en globus i també entrarà dins dels nostres desitjos. Per damunt d'aquest fins enllà que vos he contat sobre els nostres companys, hi ha un objectiu, i és que nosaltres, els 5 persones, gent gran, gent major, som sèniors, però no volem deixar de créixer en coneixements, de créixer aprenent, i tot això ho trobem en els debats sènior. I per això estem molt il·lusionats treballant en aquesta tasca. També volem fer-ho el millor possible perquè volem tornar-li a la universitat la confiança que ha tingut en l'equip per a que nosaltres la representem. Moltes gràcies i hasta un altre dia.
Moltes gràcies, Ascen Castelló. Moltes gràcies, Concha Urbán, que són components imprescindibles del nostre equip sènior per a la xarxa Vives, per a la lliga de base sènior de la xarxa Vives. I ara és el torn de la resta de l'equip. Assum Bosch, Vicent Ripoll, Vicent Martínez, disculpeu. Prenguem la paraula. Reflexionem sobre l'actual frase objecte de debat. L'humor té límits? A favor? En contra? O també es podem ubicar en una zona gris? Elements a favor i elements en contra. Bé, comencem la ronda de debat amb Assum. Quan vulguis, pots començar.
Moltes gràcies. Bon dia. Pues, hauríem de començar parlant una miqueta de què és l'humor o com l'entenem Per exemple, si pensem en l'humor referit a cada persona, considere que l'humor és molt important. Diria quasi que és una necessitat. Sense humor no es pot viure. Quan una persona no es riu, realment necessita algun canvi en la seva vida. Alguna cosa passa. I quan una persona es riu, se sent segura, se pot expressar les seves emocions, pot expressar els seus sentiments i se dona una eclosió que afecta a tota la seva vida. Diguem que és una part de la felicitat. En aquest context, els límits es ha de posar la persona mateixa. És la persona qui té que pensar en cada moment si una cosa realment la vol dir, no la vol dir, i assumir la responsabilitat que suposa això. Això seria una part de l'humor, però l'humor també té un altre aspecte, que seria l'humor en el grup. Quan parlem de les persones que riuen en grup, estem pensant en unes persones que se senten segures, que tenen afinitat entre elles, que a més, cada volta que se dona una situació còmica i de conseqüència de risques posteriors, de felicitat, això crea una cohesió del grup. Podem pensar, per exemple, en aquestes reunions familiars on acaben contant o històries passades o històries de cadascú, i realment són situacions de perfecta harmonia. En aquests casos, els límits se posen moltes voltes entre les pròpies persones que estan reunides. El que passa és que sí que hi ha vegades que tindríem que considerar que pot haver alguna qüestió que tenim que delimitar. Per exemple, podríem pensar en l'exemple d'un camp de futbol, on estan moltes persones pensant que l'àrbit ho fa mal, i hi ha situacions d'insults a l'àrbit o a determinats jugadors que poden ser d'un determinat color de pell o d'una determinada orientació sexual, i ahí sí que se pot donar una risa entre tots, però no és una situació que a les persones o que les idees que se sustenten ahí siguin acceptables socialment, i ahí tindríem que veure de quina manera se posen aquests límits. Després tindríem un altre aspecte a considerar, que és l'aspecte dels mitjans de comunicació. Des de que funcionen les xarxes socials, que ja fa uns quants anys, pues, s'utilitzen moltes voltes per a fer memes, comentaris, monòlegs que resulten divertits segons qui les escolta. En aquests casos és important tindre en compte que se mesclen diverses coses. Se mescla, per exemple, la consideració que se té del poder, es mescla la crítica social, se busca llevar al límit temes de la tolerància i la intolerància, es pot criticar o es pot manifestar un descontent sociopolític, i en aquests casos sí que crec que els límits són de molt diferents tipus, i jo en aquest moment, com és una presentació només, diré que hem de parlar del tema, i sobretot és important pensar que la crítica social és necessària per a canviar la societat, per tant també l'hem de fer a través de l'humor. I moltes voltes li pese a qui li pese de respecte a poders econòmics, poders socials, poders que detenten les idees dominants en la societat, però és necessari saber que moltes voltes l'humor serà el refugi de la llibertat.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Assun, molt interessant, molt necessària aquesta introducció. Continuem amb Vicent Martínez.
Bon dia, gràcies. A la pregunta que ens cal ara, jo diria, perquè sóc aficionat a les matemàtiques, que la resposta als límits de l'humor és alguna cosa així, com el límit de alfa més x quan x tendeix a l'infinit. Res de sense ell. Jo crec que la resposta, el problema, els límits de l'humor, ha sigut una constant al llarg de tots els anys, des de temps immemorials. I no s'ha trobat una resposta clara i concreta, perquè és molt difícil, efectivament. Té claroscurs, té qüestions que un pot estar a favor de posar límits i també en contra, però jo m'inclino definitivament i per algunes consideracions concretes per posar límits. Per posar límits perquè la societat necessita posar límits pràcticament a tot. Pràcticament a tot. Una societat sense límits seria una societat sense sentit de l'humor, precisament. Precisament. Com deia Javier Gomà, que és el director de la Fundació Joan Marc, un periodista, escritor, etc. La comèdia, l'humor, és un art precisament perquè els límits, perquè hi ha una complicitat amb el públic per no ofendre. No tot se val. Plató temia que l'humor pogués ser descontrolat, una eina d'opressió. I això és una dificultat afegida. Quina és l'alternativa del descontrol? Evidentment, jo penso que la censura no. La censura no. Un estat pedagògic, un estat no repressor, en què l'educació té un paper sumament important. Precisament una societat que garantisca les llibertats ètica és el camí, s'autolimita. La limitació pot estar precisament en la garantia dels drets humans. No ofendre, no propagar discursos d'odi, perquè això deixa de ser humor precisament. Quan jo recordo ara un acudit, un mal dit acudit, que vaig presenciar en un monologuista intentat fer gràcia, dia que una violació a una discapacitada era una violació integradora. Es pot dir això? Això és humor. Això no és en absolut humor. Això és un discurs d'odi disfressat d'un pretès humor. I ahí jo poso els límits, però això precisament té que veure en la sensibilitat de la gent. Si en un context determinat la gent riu d'això, és que estem malalts. Estem malalts. Si la gent no riu d'això, l'humorista, el comediant, el pretès humorista, això jo no ho farà més. No ho farà més. Per tant, en les nostres mans estan els límits de l'humor. Ahí és on està. Jo penso, en definitiva, que sí que calen els límits, que són absolutament necessaris i que, per tant, és una qüestió social molt important, molt important. Sense censura, això no, repetisc, però sí amb un sentit de que els valors de la ciutadania siguen precisament, estiguen en contra d'aixes preteses qüestions humorístiques que ara estan bastant propagant-se massa, crec jo. En fi, ja tornarem a...
Sí, ara... Sí, continuem amb Vicent Ripoll, veritat, i després farem una ronda de contraargumentacions.
Molt bé, bon dia i força i salut. Mireu, els valencians, jo tinc un amic valencià que m'ho diu ben sovint, no sé per què, però ho diu molt. Diu, dels pecats del piu el senyor se'n riu. Sempre està en la mateixa. I és que jo crec que el senyor, si assistira, si assisteix el senyor, que això és molt lliure cadascú, doncs jo crec que també té dret a riure-se de la seva creació. Tot és tan risible. Hem assistit recentment a un espectacle en la seu de la Sobirania Nacional. I ahir pues, la gent s'ha rist. Només hi ha que veure la quantitat de memes que han resultat de la intervenció del senyor Tamames i del partit d'ultradreta Vox que el presentava com a possible candidat. És que és necessari riure-se, perquè és que és una teràpia. És tan, tan, tan fort el que passa de vegades que si no ens riem, a començar per riu-nos de nosaltres mateixos. Si no ens riem, estem ben, ben fotuts. I en quant als límits, jo crec que havia, sobretot fa un temps, havia un tipus de societat que era la societat limitada. Jo crec que està bé que es digui que se posen límits a certes coses, a una parcel·la. Se li va posar a una parcel·la i se li va posar una tanca i dir d'aquí cap allà és meu i d'aquí cap allà és de l'altre. Però no se li poden posar portes al camp. No se pot, en esta societat on tot va i ve a través de satèl·lits, molts d'ells del fabricant de Tesla, no? No sé, jo crec que qui va a posar els límits? Qui són els que posen els límits? Són els jutges? Els jutges estan de vegades en una situació que també és com per enviar-los a fer això que tenen ells en les mànigues, que se diuen punyetes, no? Les punyetes són les mànigues dels de jutges, ells estan en tant d'adorn. Jo crec que les lleis, els jutges, sí, estan ahí, són necessaris. Ja n'hi ha una quantitat enorme de lleis que protegeixen l'honor, que protegeixen la pròpia imatge. I, en definitiva, i com ha dit el meu company Vicent Martínez, el que sí que pot ser un límit, i de fet jo crec que limita molt, el públic, és el públic. A quin públic? Quin públic tindria actualment? Fàgense aquesta pregunta. Quin públic tindria actualment Arévalo? No sé si algú se'n recorda d'Arévalo. Està ultrapassat. Jo crec que molt poqueta gent estaria d'acord en que fera gràcia. N'hi ha certs tipus d'humor que sí que continuen sent vàlids, crec jo, que continuen fent gràcia. Però altres han deixat de ser graciosos. I això no és que algú hagi posat un límit ahir exterior, és la pròpia persona, com deia també a Maria Assumpció Boix, és la pròpia persona, és el gust, és formar a les persones en que tinguin un bon gust. I després, per què no dir-ho, és un mercat. Estem en una societat de mercat. I no se poden posar massa traves si no és a base de que siga la pròpia gent la que trie, la que diga què és el que li va i el que no li va, i que a poc vagin descalificant a aquelles, aquells tipus d'humor que realment no se corresponen en una situació adequada.
Molt bé, ens queda un minut per cap, un minut i poquet per cap per a contraargumentar. És el que passa la ràdio, que sense adonar-nos passa el temps. Ha estat molt nutritiu, però alguna contraargumentació? Vicent Martínez, vols fer alguna observació, un minut?
Sí, jo... És que el meu tocallo Vicent ha dit que efectivament no es poden posar portes al camp. Estic d'acord. Si jo ho he dit també. He dit de censurar res, de judicialització res, en absolut. Precisament el sentit de valors de la societat és el que deuria imperar per dir, no? La pròpia societat rebutja l'humor, eixe, has fet referència a Arévalo, eixe. Mira, jo recordo ara la teoria de la paradoxa de Karl Popper. En una societat on és il·limitada la tolerància, guanyen els intolerants. Els intolerants suprimeixen tots els drets. És una paradoxa que està ben comprovada, a més. Per tant, en algun punt estem d'acord.
Sí, però... molt interessant, sí, 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 Vicent, sí. I ja són la lliga ho hem d'entraure. Vicent Ripoll, molt ràpid, perquè vull escoltar a nostra companyera Asun.
Crec que hauria de preparar-me la resposta a aquesta argumentació perquè me pareix molt bona, sincerament, Vicent. Crec que has pegat en la clau i això ho hem d'explotar de cara a veure si tornem a guanyar en la pròxima edició.
Sí, sí. També és d'agrair els tocs d'actualitat que ens ha portat Vicent Ripoll i ens ha parlat de la moció de censura. Molt bé. Molt dur l'actualitat al debat, és molt important a la capacitat de pensament crític. Asun, quan vulguis.
Sí, jo per acabar, i referim-nos a l'actualitat, últimament han hagut alguns personatges famosos que s'han manifestat en les xarxes socials dient que, claro, és que ara ja no puc fer qualsevol humor perquè ara no se pot dir tot. I clar, ahí és on jo crec que està perfectament d'aplicació la paradoxa de que comenta el company Vicent. Precisament consideren que el que no se pot dir és que no se pot fer és dir el que uno vulga sense que te contesten. Perquè clar, el que voldrien seria això, seria dir totes les coses que jo pense i que les barbaritats que se m'ocorrixen i molestar a qui siga i que ningú me conteste. I jo crec que la qüestió seria aquesta, que poden dir això, però que sàpien que s'exposen a una, per dir-ho d'alguna manera, alguna palissa verbal des que no pensem igual.
Molt bé, sí. Dixes palisses conversacionals intel·lectuals són les que volem en la lliga de debat. Molt bé, és una pena, no ens queda més temps, però tenim mesos de treball per davant. Fins a juny, maig-juny, que tindrem la lliga de debat ací en aquesta universitat, com hem dit. Moltíssimes gràcies, això és l'inici d'un gran camí, d'un camí molt nutritiu. I ara no ens queda més que agrair la vostra enriquidora aportació. Conxa Urbana, Ascensió en Castelló, Vicent Martínez, Vicent Ripoll, Assumpció Boix, i de la meva part, Maria Procolabuig, que vos envia una salutació, i també, com no, dels controls tècnics d'Àngel Noguera, que ha estat imprescindible avui en el programa. Que tinguin un bon dia.
Moltes gràcies.
Gràcies a tots. Eres una sinfonia, un dia assolellat. Tu eres la llum incondicional.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.